Excel cada dia al matí amb nosaltres.
11 i 17 minuts del matí. En alguna ocasió hem parlat dels espectacles, de les diferents propostes que fa la companyia de teatre Sitges, etc. La comunitat anglesa de Sitges, bé, anglesa, i diríem que fins i tot una miqueta més, proposa molt sovint, no només allò una vegada a l'any, sinó dues, tres, i això ha anat increixendo. Espectacles que realitza a l'Escorxador. Avui un dels membres de Sitges, etc. ens en presentarà tres. Sobretot dos, el tercer l'apuntarem, però aquests tres han de començar ja, aquest cap de setmana el primer i de cada ja al mes de juny dos més. Saludem Jean-Luc Erín. Jean-Luc, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La companyia no para.
No para. És veritat que els espectacles van anar creixent últimament. Hem tingut una producció gairebé cada mes.
Quantes persones sou?
El grup és... té uns 30 socis i hi ha un nucli d'una vintena de persones molt actives que, en general, hi ha una majoria de gent jubilada, però també entre ells hi ha una... gairebé tots tenen experiència de teatre amateur i tenim fins i tot alguns professionals.
D'acord. Segurament molts dels sitgetans us coneixeran pels espectacles nadalencs que feu, en especial, però per la resta de l'any, en quin repertori us acostumeu a moure? En quin tipus d'espectacle agrada més a la gent de Sitges?
Molta comèdia. Sí, en general, i avui parlaré de... primer d'una comèdia que està preparant en Tom Maguire, que no pot ser amb nosaltres avui perquè ha quedat atrapat a Glasgow per causa del núvol de cendres, i que torna a Girona demà amb l'avió.
Perquè en la majoria de casos, Jean-Luc, el que proposeu són obres de creació pròpia?
Són obres de creació pròpia. Sí, sí, en general, sí, sí. Són textos que escrivem nosaltres, i en aquest cas Tom va escriure, dirigir, produir, i també fa d'actor a l'obra. Per això la seva absència va resultar una mica crítica. Doncs l'esperem amb...
Perquè l'obra representa dissabte i diumenge?
Divendres i diumenge.
Divendres i diumenge.
És que dissabte fer un espectacle... sí. No cal.
No cal.
No, no cal. Hi ha un altre espectacle que serà a la tele.
O sigui, doncs... tens raó. Sí, demà sí. Divendres i diumenge.
Demà divendres i diumenge. D'acord. A les 8 a l'Escorxador.
L'espectacle es diu?
Es diu Really, que vol dir realment, de debò, i parla de... és la història d'un teatre als bastidors, i Tom volia descriure el que passa realment als bastidors, en què pensen la gent. I es tracta de dues dones, de dones de fer feines, que es diuen Flo i Vera, i mentre treballen critiquen els actors pensant que són uns creguts i que no cuiden el vestuari i tot això. A poc es van imaginant que elles mateixes podrien ser actrius. I un dia troben les obres completes d'en Shakespeare i es diuen, podíem escollir alguns papers, i parlen d'això, i entra el director tècnic del teatre en Beth, que és en Tom a l'obra, que és un home pompós i despòtic i que amaga un secret que una de les dones, ella ho sap, que aquest home pretén haver actuat temps enrere el paper de Macbeth de Shakespeare, però que en realitat només va fer un personatge secundari. I per això juguen amb ell. Ah, sí, que vostè va ser un gran actor i tot això. I a poc les coses es compliquen. Tom va jugar amb el fet que en allò tot és fals, no hi ha cap cosa real. I a poc, al segon acte, i arriba el dia de muntar un petit assaig privat entre elles, i ho fan amb l'ajut d'en senyor Thomas, que és un conserge d'institut, que s'imagina que és director, encara una altra cosa falsa, i que al teatre fa d'apuntador per guanyar-se un sobresou. crec que s'ho sap tot i atura les actuacions de les dones constantment i, a més, papissoteja. Doncs és un personatge totalment ridícul. Resulta que al final de tot això no se sap el que és real
i el que és mentida.
És tot un embolic. I perquè les dones de neteja que representen papers d'estrelles de teatre, el director que s'inventa un passat teatral fals, el director d'escola que no és un director, res no és el que sembla. Doncs en resum, com em deia Tom, potser la resposta la té en Shakespeare mateix: "All the world's a stage and all the men and women barely players", que vol dir tot el món és un escenari i tots els homes i dones simplement actors.
La cita aquest divendres i aquest diumenge.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst. Vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück.
11 i 23 minuts, hem presentat Really, aquest divendres i aquest diumenge, comèdia a l'entorn de la metàfora de la vida, de la falsedat i de la veritat i de com escatir-la d'alguna forma. Però el que estem escoltant ara, Jean-Luc, forma part de la banda sonora del segon espectacle que presentarà Sitges, etc. Quan?
El 18 i el 19 de juny, un dissabte i un diumenge, i el títol és Divas.
Uh-huh.
I la veu que acabem de sentir és la de la Sara Leander. El espectacle està compost de dos monòlegs musicals sobre dues dives. La diva de la primera obra, que serà interpretada per Amy Blaise, està basada en un personatge autèntic, que es diu Sara Leander. Sara Leander va néixer a Suècia a principis del segle XX. Va ser una de les més grans estrelles del cine i de la cançó als anys 30-40, a Alemanya, al tot a l'est d'Europa i a Escandinàvia. Però la seva diferència va ser que va fer la part més important de la seva carrera artística a l'Alemanya del Tercer Reich. Doncs és tot una qüestió política.
Uh-huh.
I he intentat imaginar-me, investigar el que passa al cap d'una senyora així, que va ser una gran estrella i que al final de la guerra es troba a casa seva, a Suècia, i que va ser rebutjada per tota la comunitat artística a Suècia. I què fa? Doncs he imaginat una intervista, però aquesta intervista és un monòleg. I aquest monòleg, doncs, conta la seva vida i les seves cançons, el seu èxit, i després els seus problemes amb la convivència amb Suècia.
O sigui, ella mateixa es qüestiona gairebé...
Es qüestiona gairebé, sí.
El seu paper durant l'Alemanya del Tercer Reich.
I acaba amb una... Amb la qüestió és que on és la meva consciència política
després de tot això, no?
Sí. El tractament del monòleg és una mica còmic, però té un fons prou seriós.
Uh-huh. Sí, era sí. En aquest sentit, o va significar aquest sentit, l'antítesi de Marlene Dietrich?
Va ser, no tan sol l'antítesi, va ser el substitut, sí.
D'acord.
Perquè va ser reclutada per la Reichsfilmkammer, la cambra cinematogràfica del Reich, que va invitar-la a fer pel·lis a Alemanya i li va donar un contracte d'or, però... Una quantitat de calés, una cosa que no es podia rebutjar.
D'acord, d'aquells que posen l'ètica sobre la taula.
I ella tenia també una mica de seny i sabia que el que era important a aquesta època difícil, uh-huh, que era l'època de la guerra, i va decidir acceptar. I clar que després va ser
d'acord, sí. Un problema, un dilema ètic i un dilema ètic, moral,
sí,
no?
Però es va quedar a Alemanya durant tot, gairebé tot la guerra, de 36 a 43.
Déu-n'hi-do.
Va haver d'anar-se perquè un dia va bombardejar la seva casa a Berlín,
sí.
I va dir, ja prou, eh?
D'acord. O sigui que va ser una dona en el seu dia rebutjada gairebé?
Sí, pel a partir dels anys 40 aquest... el seu país va ser rebutjada. Va continuar a fer una carrera, però no mai va ser tan bona com era al principi.
D'acord. Ella serà la primera de les protagonistes, sí, d'aquest espectacle, que es diu, recordem, Divas. Divas, 18 i 19 de juny.
Això, sí. I la segona part, hi ha una tercera part, però és curtet. La segona part, Juliet Allen, acompanya el piano per Alejandra Villar, interpretarà un sketch musical d'una tal Anna Russell. Anna Russell era una canadenca que quan era jove volia ser cantant d'òpera, però malauradament no tenia cap veu excepcional i només aconseguia papers petits. Malgrat això, un dia va tenir un gran èxit quan va ensopegar en un racó d'un decorat i el decorat es va caure sobre ella. I amb la conseqüència que el públic va acabar rient fins a plorar. Amb aquest incident va tenir un impacte fort en ella i va decidir abandonar la carrera lírica i fer-se còmica, però còmica lírica.
Mm-hmm.
I aquest dia farem un sainet que és un dels seus més coneguts. Esta obra és tot un desafiament perquè intenta explicar la tetralogia del Ring d'en Richard Wagner en 20 minuts. Us deixo imaginar el resultat,
sí,
no,
és que et anava a preguntar si ho aconsegueix o no, però bé, no ens atrevim.
El públic pot decidir.
El públic pot decidir.
Fa uns resums una mica atrevit.
D'acord, sí, d'acord. Sí, sí. Però és a dir, la base d'aquest sketch, sí, és explicar la tetralogia de Wagner en 20,
sí,
minuts.
Sí, sí, i bé, també és mostrar que és una mica ridícul.
D'acord.
També per a nosaltres va ser un repte perquè Alejandra, la nostra pianista, no parla anglès, Juliet només parla una miqueta de castellà,
sí.
La comunicació ha hagut de fer-se amb la música, però va ser interessant, va ser un repte.
D'acord, aquest serà el segon sketch de l'espectacle Divas.
Sí, 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 sí. I tindrem una tercera part, que serà una sorpresa, tindrem una tercera diva que ja va cantar a Sitges, però no puc dir el nom perquè ha de ser una sorpresa. Serà unes dues, tres cançons i farem un finale.
D'acord, en qualsevol cas, a l'Escorxador 18 i 19 de juny, aquest segon espectacle dels tres que presenta la companyia Sitges, etc. I apuntem només el tercer dels espectacles.
El tercer serà un espectacle que és un musical que ho fa la Alejandra Villar, la nostra pianista, i fa un musical a l'Escorxador el cap de setmana següent, el 25 de juny a les 7 del vespre.
D'acord.
No sé més.
Apuntem només.
Suposo que entre ara i aquesta data tindrem més informació.
Em sembla que per la companyia la comèdia vestida de musical agrada molt, eh?
Sí, sí, sí. És una tradició anglosaxona. Es fa molts espectacles on no es pot fer sense cançó.
D'acord. Això és una manera de cabaret? Un tipus d'espectacle de...
El cabaret és un format una mica diferent. Penso que això que fem avui en aquest,
sí,
espectacle,
sí, sí,
és el primer, és més, hi haurà cançons, perquè hem d'il·lustrar el seu talent, però jo no diria que és com un cabaret. I el que farà Juliet és, té el format d'una presentació cultural. Jo faig una presentació, però la presentació...
Això no és una presentació ortodoxa.
Ortodoxa, no.
Una darrera qüestió. Què tal l'Escorxador com a indret on fer espectacle? S'adapta a la vostra intenció, a la vostra manera de fer?
Bé, jo diria que ens hem acostumat a l'escorxador, ja portem anys fent espectacles en aquest lloc. Té les seves qualitats. Del punt de vista de la mida no està dolent perquè hi cap una quantitat de gent perfecta per al nostre públic.
Que venen a ser, què? Unes 100 persones?
Amb l'excepció de l'espectacle nadalenc, on tenim problema perquè hem hagut de rebutjar gent i alguns d'ells van ser molt, molt infelis. I si puc presentar les nostres excuses de part del grup, perquè no era culpa nostra, és que tenim un màxim. I vam vendre 700 entrades. I l'escorxador, com s'ha...
No cal ni dir-ho.
La matemàtica
la matemàtica és molt fàcil. Sí. Però habitualment, per les representacions, diguem-ne, de la temporada, l'escorxador és un bon lloc per capacitat.
Per capacitat, sí. I el format també, hi ha un petit bastidor que és pràctic, però que sí, també per l'espectacle nadalenc és prou petit. I hauríem de tenir... L'acústica tampoc és excel·lent i hem de fer servir micròfons. Tenim un sistema de so, quan funciona, que ens ajuda a jugar, perquè sense això és difícil.
Doncs un apunt aquí, perquè ens deia en Jean-Luc, veia moltes persones del grup que han format part de grups de teatre, que han tingut experiències teatrals. Sou dels que els micròfons... Preferiu teatre sense micròfons?
Sí, sí. Seria ideal.
Ideal.
Però una cosa és que molts de nosaltres no tenim formació d'actor. Tenim gent que, per exemple, està acostumat a fer de regidor, de preparar, tenim una sastressa que és fantàstica, la Wendy, tenim un maquillador aquesta vegada, tenim gent que escriu, jo entre altres, i però d'actors de debò tenim pocs i per això hauríem de treballar una mica més amb la veu.
D'acord, vol dir gent que actors d'escola, per dir-ho d'alguna manera, actors que han treballat la veu, que com a mínim han pogut tenir una experiència
crec
en aquest sentit.
Crec que en tot el grup dels 20 persones que actuen n'hi ha només 3 que podrien sortir a l'escenari sense micròfon.
D'acord.
És poc.
11:34 al matí, una qüestió final. El grup s'ha anat fent gran, Jean-Luc, o esteu ara estabilitzats més o menys en aquests...
És estabilitzat, sí, perquè com la població de Sitges s'està estabilitzant de moment, no hi ha arribada excessiva d'estrangers de moment, i no hem notat un augment del grup. Però som coneguts i això funciona.
D'acord. És una bona mida per vosaltres? 20 persones, 30, és una...
Sí, ens caldria una mica més gent que vulgui actuar. Seria millor. Doncs si puc fer una pel·li. Sí.
Aquesta és la intenció del Sitges, etc. Recordem, primer espectacle aquest divendres i aquest diumenge, l'espectacle es diu Really, a l'escorxador, segon espectacle cap de setmana del 18 i 19, dissabte 18, diumenge 19, l'espectacle Divas, en aquest cas dirigit per en Jean-Luc, i finalment el darrer dels espectacles, que serà un musical el cap de setmana de Corpus, el cap de setmana de l'endemà de Sant Joan, a punt.
Cal dir que aquest musical no és del Sitges, etc.
D'acord.
És de Música Express Art, l'escola de música d'Alejandra Vila.
Entesos. Doncs així apuntem també i ho deixem ben especificat abans de la celebració de l'espectacle. Jean-Luc, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort de nou futur. Tornem de seguida.